Tot costa.
Luis Enrique no ha volgut parlar de Ferran Torres mentre el Barça estudia donar-li més dies lliures perquè resolgui el seu futur. Estem en un compàs d'espera a les operacions de Ferran i Rodri, tant de bo que es resolguin aviat, i deixem de semblar Bill Murray atrapat en el temps.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Tot costa de dimarts, dia 11 d'agost del 26. Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça després de jugar al Mundial en França. Demà està previst que ho facin la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. Aquest últim, Ferran, encara no ha tancat la seva marxa al PSG. Ahir, el Barça va rebutjar una primera oferta de 40 milions. Avui, Luis Enrique no ha volgut parlar de Ferran a la prèvia de la Supercopa d'Europa de demà, que jugaran contra l'Aston Villa.
De fet, Luis Enrique s'ha queixat obertament del calendari de les competicions europees i del poc temps de preparació que ha tingut. El sentirem, també.
D'altra banda, seguim amb el Barça. Marc Casado i Héctor Fort s'han entrenat avui al marge dels seus companys per precaució. El Barça els està buscant sortida en el cas de Casado, traspassat, i en el cas d'Héctor Fort s'ha dit. Avui, el Barça també ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies.
El Girona anunciarà en les pròximes hores la incorporació del mitjapunta Unai Hernández, cedit per l'alitillat a Gida d'Aràbia fins al final de temporada.
Unai, de 21 anys, ha jugat al planter del Girona i també del Barça. Mentrestant, el València pressiona molt per endur-se Arnau Martínez, amb unes condicions que agraden molt al futbolista. Després del descens, Arnau té una clàusula de 8 milions d'euros, quantitat de moment molt lluny del que ofereix el València.
Més futbol, el Badalona avui manda la Lliga F, ha anunciat el seu 8è fitxatge.
La migcampista defensiva Calu Chinyere, jugador de 20 anys, que prové del Llevant. Calu també ha jugat al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
A l'europeu de natació de París, el sitgetà, Luca Hug, de Sitges, vaja, nedarà quan passin 6 minuts a 8:15, les semifinals dels 100 metres lliures.
S'ha classificat aquest matí amb el tercer millor temps. També aquest vespre, quan passin 6 minuts de les 8, els catalans Nil Cadavall i Irene Fiércoles nedaran per una medalla a la final del 4% estils mixt. A les semifinals d'aquest matí han fet el quart millor temps i rècord estatal.
A l'altre europeu que s'està disputant, el d'atletisme, a Birmingham, Anglaterra, Marta Mitjans ha fet el rècord de Catalunya als 800 metres.
Sí, l'atleta d'Arenys de Mar ha aconseguit la cinquena posició en la primera sèrie i s'ha classificat per les semifinals de dijous. Sara Gallego, per contra, ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Tampoc han tingut sort Guillem Crespí, fora de les semifinals dels 100 metres, ni tampoc Javier Lorente, eliminat a la primera ronda dels 400 tanques. Avui, a partir de les 8:05, Mònica Clemente disputarà la classificació de perxa i, atenció, des d'un 9:15 del vespre, Jaime Guerra competirà en la final de salt de llargada. Acabem, d'altra banda, amb el càsting que es farà demà per escollir quin jugador del bàsquet amateur català farà una part de la pretemporada amb el Manresa.
En parlarem amb l'Ander Mirambell, un dels impulsors d'aquesta proposta. I Oriol Corral, que preguntem avui als nostres oients.
On veus Koundé aquesta temporada al Barça? 4 opcions. La primera, de lateral dret titular, de lateral dret suplent, de central titular o de central suplent.
Doncs tot això des d'ara fins a 8:45 al Tot Costa, tot això des d'ara fins a 8:45 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyora Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Ferran Correas, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Els dos m'han preguntat, escolta, hi haurà pregunta personal avui? Home, i tant, això és el divan. És una proposta de podcast ja que li faig obertament a l'emissora. Preguntes personals als tertulians. Avui estirem la pregunta del dia, avui preguntem per Koundé, que és un jugador que va arribar a Can Barça dient, escolta, jo vull jugar de central, però l'han posat de lateral i se n'han sortit força bé, amb opinions doncs diferents, però jo crec que l'aprovaríem tots. Jo us pregunto, començo per tu, Marta, amb què no volies fer en un principi i al final doncs ho has acabat disfrutant? A la feina, a la vida personal, aquella tasca domèstica que detestaves i li has acabat trobant el què?
Cada vegada m'ho poses més difícil.
Et torno a enganxar fora de joc, eh?
Difícil. No, jo et dic, mira, en un principi, i vaig quan era jugadora, potser en aquell moment no em plantejava marxar a l'estranger a jugar. Era una situació que potser deia no era el moment. I ho vaig fer i ara ho agraeixo.
Per l'idioma, pels coneixements d'una altra cultura...
Sí, per l'experiència. Sí, sí, per conèixer gent, per l'idioma, per la cultura, per sortir de casa també i adonar-te coses que hi ha més coses, no?, fora d'aquí. Crec que va ser una bona elecció i és això. Una cosa que en aquell moment no hagués fet i al final em vaig decidir i endavant.
Recordes el dia que vas fer el clic i vas dir, mira, m'atreveixo a marxar?
No, jo crec que van ser una situació d'ofertes i de decisions que al final em vaig acabar decidint per allò. No va ser realment un dia concret.
A veure, Ferran, amb una cosa que no t'agradava fer i li has acabat trobant el seu què.
Et diré una cosa semblant, no de futbol, però jo pensava que estaria sempre a l'esportiu i va haver un dia que vaig canviar i em vaig decidir anar a l'esport.
Recordes aquell punt, aquell clic que vas fer?
Perfectament.
Quan va ser?
Mira, recordo perfectament. Fa, no sé ara, crec que fa 4 o 5 anys, a la platja, estava a la platja de vacances.
Sí.
Va haver una cosa que no em va agradar. De l'antic diari i vaig decidir, vaig fer un tuit dient si algú necessita un periodista si algú necessita alguna cosa vull canviar.
A quina va ser la primera persona a qui li vas dir això? Que volies canviar, que vas decidir canviar.
La meva dona, que estava,
dona,
estava al costat de la platja.
I quina va ser la seva reacció?
Mira, vaig fer el tuit, me'n recordo, el vaig fer pujant de la platja cap al poble,
sí.
El vaig enviar, vaig deixar el mòbil, vam anar a dinar, i quan, clar, evidentment, quan vam tornar tenia missatges, whatsapps, etcètera, etcètera, i un era del Lluís Mascaró, el director de l'esport, diem-me, potser que parlem demà, i sí, ho vaig parlar i vaig canviar.
Caram, doncs mira, sí, històries professionals i personals de la Marta Corredera i del Ferran Correas. 7 i 7 minuts, digue'm.
Una altra cosa és que a mi quan jugava a futbol,
sí.
Quan jugava a futbol amateur, no m'agradava córrer, però acabava corrent sempre.
Sí. Correr és de covardes, que diria
no m'agradava
el Charlie, no?
Les pretemporades eren horroroses.
Molt bé, doncs històries personals de la Marta i del Ferran per començar el programa. 7 i 7 minuts, parlem del Barça.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sergi Camps.
I avui la cançó d'inici que tria el nostre muntador musical, el Sam Silva, és Never Ender, una cançó de Justice amb Tame Impala. Avui dos grups que es fusionen per fer aquesta cançó molt coneguda ara fa uns anys. Aquesta cançó és del 2024, per tant, en la nostra escala visibuiana, és una cançó de l'any 16 després de Visibu, 16DB. I diu el Sam Silva que Never Ender, diu com el cas de Ferran Torres, que sembla que no tingui mal final. El Sam Silva, que fa píndoles d'opinió quan ens envia un missatge concret en les seves cançons, Déu-n'hi-do. L'editorial del programa la signa el Sam Silva. Doncs amb el Sam, el muntatge musical, la Rita Pinyol a la producció i el Lautaro Quinteros al control central, també els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Comencem el programa i mira, el Sam tenia raó perquè el comencem. Joan Fito, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Parlant de Ferran Torres, avui estàvem tots pendents de la roda de premsa de Luis Enrique en aquesta prèvia de la final de la Supercopa de demà contra l'Aston Villa, PSG Aston Villa, i Luis Enrique, escolta, no ha volgut, sí, doncs, entrar al joc i diu que no vol parlar del mercat.
Sí, per sorpresa d'absolutament ningú. Luis Enrique no ha volgut parlar de Ferran. A Can Barça, de moment, hi ha tranquil·litat amb Ferran, perquè ho vam explicar ahir, el Barça ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que demà jugarà la final de la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. Avui n'ha parlat Luis Enrique, bé, n'ha parlat, li han preguntat a Luis Enrique...
No ha estat la primera pregunta...
No.
Sí, ni la segona, crec.
No, perquè, clar, li ha preguntat un mitjà espanyol, li ha preguntat al diari Marca per aquesta casuística de mercat. Abans han preguntat mitjans francesos, també algun d'internacional. Li han preguntat directament per Ferran Torres i la resposta de Luis Enrique, doncs, com sempre, claríssima.
La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado. Solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
No, bé, parla de mercat.
Luis Enrique en la seva essència.
Sí, sí, una resposta de 7 segons, ben més aviat curta. A veure, el tema amb Ferran Torres és que en principi demà està citat com tots els internacionals espanyols. Sí que n'hi ha alguns que han anat tornant abans retallant vacances. Demà, en principi, en queden 5 per tornar, que són Lamine, Pedri, Dani Olmo, Ferran i també Pau Cubarsí. Amb Ferran hi ha una casuística que és que hi ha la possibilitat que el Barça li doni algun dia més de vacances perquè resolgui el seu futur. Possibilitat perquè no és confirmat, no està confirmat, però sí que el Barça valora aquesta possibilitat. Veurem demà, ho solucionarem demà, doncs, si Ferran passa les proves mèdiques demà al matí amb els altres quatre companys, però hi ha aquesta possibilitat. Ferran pot ser que demà no torni amb els quatre companys que van ser amb la selecció espanyola campions del Mundial, perquè ha de resoldre el seu futur.
De fet, Fito, qui queda per tornar?
Doncs mira, queden aquests cinc futbolistes, queda Pau Cubarsí, queda Pedri, queda Lamine Yamal, queda Dani Olmo, perquè en aquest grup de vuit hi havia Gavi, hi havia Joan Garcia i també hi havia Eric, que han retallat les seves vacances, han tornat abans, igual que Koundé i Gordon, que Gordon en aquest cas també va tornar abans, Koundé ha tornat avui.
Molt bé, doncs poso el nom de Ferran Torres a la taula, semblem una mica a la Bill Murray i a la pel·lícula d'Atrapat en el temps, però això s'ha de desencallar, doncs, a més d'hora que tard. Ferran, començo amb tu. Ferran Torres, a prop del PSG. Recordo que la setmana passada encara no hi havia aquesta oferta del PSG sobre de la taula. Ara n'hi ha hagut una, el Barça l'ha refusat. Ara suposo que li torna a tocar moure fitxa al PSG.
Sí, a mi em consta que Ferran està aquí ja. O sigui, ha arribat avui a Barcelona i no sé si s'incorporarà demà o no, però ell està aquí. El més normal és que li donin uns dies, com diu el Fito, perquè resolgui, perquè
tampoc es vegi la imatge de Ferran entrant a la junta esportiva, no?
Es resoldrà en poc temps, no crec que trigui gaire. O sigui, jo crec que el Gamper, que és la setmana que ve,
el dia 19,
com a molt, tant el cas de Ferran com el de Rodri haurien d'estar solucionats. I és que jo crec que són una mica vasos comunicants. És a dir, tu estàs esperant rebre 40 o 50 milions i el City sap que rebràs aquests diners. Llavors, allà estàs... són una mica comunicants, eh? O tu has de rebre aquests 50, però després el City oferir-li 60. Jo crec que van un darrere l'altre. Quan Ferran sortirà al Barça, Rodri arribarà al Barça.
Tu, com a jugadora que has estat d'elit, et pots posar en la pell de Ferran Torres. Com creus que està vivint Ferran Torres no tenir a dia d'avui lligat el seu futur encara? Això inquieta, suposo, un futbolista?
Home, inquieta quan la decisió no depèn al 100% de tu, en el sentit de que tu hi has donat el pas de dir sí, vull marxar, però l'última decisió, realment, o les últimes negociacions, tu no hi estàs present, i això és el més desesperant, perquè no saps realment què està passant i no saps quan s'allargarà i quan es prendrà la decisió. És veritat que estan a uns nivells, aquests jugadors, jo ho he viscut, però ho he viscut a uns nivells que no es comparen. Jo crec que ells segurament tenen aquestes ganes i aquesta ansietat de, ja una vegada has decidit canviar de rumb, començar aquest nou projecte, però per l'altra banda jo crec que deu estar tranquil·líssim de dir, sé que es farà, perquè és un fet, vull dir, tant el Barça com el PSG ho volen, jo ho vull, es farà tard o d'hora, és qüestió de que es posin d'acord, ja és esperar el dia o el moment. Avui és veritat que deia que ha arribat a Barcelona, jo crec que potser demà sí que veiem la imatge de Ferran anant a la ciutat esportiva a veure els seus companys, però no entrenant. Jo crec que al final tampoc crec que el club vulgui córrer el risc de que ha passat amb Bardi, no? De dir, un jugador que està a punt de marxar o que té projecció de marxar, que se't lesioni i ara no tinguis una sortida i te l'hagis, entre cometes, de menjar, i això és un problema.
A veure, Ferran, parlem de la davantera del Barça, Marcial Lewandowski, Ferran segurament marxarà. Julián, ahir vam explicar aquí que la cosa no pinta massa bé perquè pugui venir al Camp Nou. Creus que al Barça li falta pólvora al davant?
Sí, evidentment. És a dir, tu has canviat... S'han vingut dos extrems, que són extrems. És cert que els dos poden jugar pel mig, però no són golejadors. T'han marxat Lewandowski, que per mi, juntament amb Harry Kane, són els dos millors davanters de la dècada, golejadors d'aquesta dècada, i després et marxa Ferran, que, home, a les dues últimes temporades t'estava assegurant 20-30 gols per temporada. Sí, evidentment, estic segur que el Barça... És cert que jo crec que la idea era substituir a Lewandowski, la idea inicial, per Julián, i jo crec que arribarà un, no arribaran dos. O sigui, marxaran dos i només arribarà un perquè tindràs altres alternatives. Gordon pot jugar pel mig, ADM pot jugar pel mig...
Tu a Julián el dones per perdut?
No.
No encara, eh?
No el dono per perdut. Crec que encara hi ha capítols per escriure. Fins al 31 jo crec que poden passar moltes coses.
Avui Julián s'ha entrenat al matí sobre el camp sol, amb els internacionals, al marge. A la tarda ha fet gimnàs, però ha anat als dos, a les dues sessions d'entrenament, lligant una mica el que deia la Marta, de que potser doncs, Ferran és el que creu ella que farà demà.
Jo crec que amb Julián serà clau la conversa amb Simeone, perquè jo crec que Simeone no vol tenir un jugador a disgust, i per mi encara ha d'entrar aquí a Polo, pel mig.
Sí, tu creus que Julián...
Que és el propietari de l'Atlético de Madrid, i el propietari, al final, el propietari de l'Atlético de Madrid ara ja no és ni Miguel Ángel Gil, ni Cerezo, ni...
No, no,
és el Apolo. I si Apolo diu, ens estan oferint 100 i pico milions per Julián...
Per un jugador més que no vol estar aquí.
Exacte.
Que ho ha manifestat, vull dir, és que clar...
Sí. Segurament el Barça haurà de millorar l'oferta, eh? Segurament no, segur.
La informació...
Jo crec que encara s'ha d'escriure alguna
cosa. La informació que tu tens, Ferran, és que és Julián o ningú? O hi hauria alternatives?
No. Mira, si s'hagués quedat Ferran, encara podria entendre que no es fitxés ningú. Sense Julián ni Ferran has de fitxar un, segur. I a més, Deco segurament ja sap qui és.
Sí.
A veure, Marta, que...
Nosaltres no, però... Ell...
Home, és que és qui ho ha de saber, si ho sapigués,
no,
jo imagino.
És que de moment en aquest mercat Gordon va aparèixer un dia per l'altre,
sí.
Adeyemi...
També, més o menys.
I Rodri, tres quarts del mateix.
El que passa que això és un factor que s'ha de tenir en compte, perquè no és un jugador que estiguis fitxant al principi del mercat, sinó que el fas esperar. I el jugador aquí també es pot cansar, de dir, jo no vull esperar per sempre al Barça, és veritat, jo potser vull jugar pel Barça... Però si el dia 30 Julián al final cau, a veure si em vens a buscar, que et demano.
És que jo crec que Flick tampoc vol
no
esperar fins
al final,
dia 30.
Jo tampoc ho crec. No.
Recordem que el Barça no juga aquesta setmana a la Lliga perquè juga la segona jornada contra l'Elx, per tant guanya una setmana de marge. Ahir vam acabar el programa una mica moixos perquè vam connectar amb Madrid i la Maria Josep Hostalric ens va dir que Julián es quedava a l'Atlètic de Madrid. El Ferran ens fa doncs incrementar l'optimisme. Si es confirma, Marta, Lewandowski i Ferran en Torres out, Julián in, és un bon canvi? Creus que el Barça hi guanya aquí?
Home, jo crec que hi guanya en el sentit que Lewandowski ja es va veure l'any passat que no era el Lewandowski d'altres temporades i és un jugador més veterà i això al final físicament el futbol modern d'avui en dia t'exigeix molt i jo crec que Lewandowski no estava ja per donar aquest nivell i Ferran és veritat que ens ha donat molts gols sobretot fa dues temporades però l'hem vist molt irregular. I nosaltres necessitem un jugador que sigui molt més regular, que marqui més gols, i és veritat que anem molt coixos en aquesta posició. S'està parlant molt que Flick pot posar Dani Olmo a Fermín de fals nou i jugar una altra cosa, o intentar jugar una altra cosa, però tu necessites un davanter centre. Jo crec que aquest canvi el Barça surt guanyant, perquè, a més, Julián Álvarez és un jugador que es pot adaptar perfectament a la idea de Flick, no? És un jugador que sap associar-se, sap córrer l'espai, sap definir, és un jugador que quan toca fixar centrals també ho sap fer... Jo crec que el Barça, mirant en perspectiva de com estaven ara Lewandowski i Ferran, per mi sí que seria un bon canvi.
Si Julián no arriba, Marta, quin fals nou t'imagines amb més garanties? Fermín, Olmo, potser Lamine?
No,
anar provant?
Jo Lamine encara no el veig tan assegurat pel mig. Sí que pot haver algun partit que incideixi per allà, perquè a més Gordon és un jugador que sobretot li agrada o és més d'aquella banda dreta. Però jo potser veuria més a Fermín.
Fermín, que sí. Té més gol, potser.
Jo sí.
Molt bé. Doncs a 2:03 gairebé, per sobre d'un quart de 8 del vespre, tanquem la carpeta Ferran, demà a veure com està el tema, i obrim la carpeta Koundé, que avui ha tornat als entrenaments.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Perquè hem parlat molt de la davantera, molt del mig del camp. Avui també ens aturarem una mica a la defensa, Fitó, perquè ha tornat a Jules Koundé.
Sí, primer dia de l'internacional francès, que va acabar el dissabte, dia 18 al Mundial, un dia abans dels internacionals espanyols. Per tant, ha tornat avui. Avui també era el dia que havia de tornar Gordon. Va retallar vacances l'anglès. Koundé engega avui la cinquena temporada al Barça. Són 5 temporades ja vestint la samarreta blaugrana. 188 partits ha jugat Koundé amb el Barça, que són uns quants ja per un jugador que va arribar fa només 4 temporades. És a només 5 partits, Koundé, de convertir-se en el francès amb més partits a la història del Barça.
No diguis qui és, a veure si ho sap la Marta. Francès amb més partits a la història del Barça. I si no, el rebot cap al Ferran.
No seria Thierry Henry, no?
No, Ferran, rebot, com un concurs de la tele. És més fàcil del que ens pensem.
Sí?
Griezmann.
No, va, segona opció per la Marta. És un jugador recent.
Recent, eh?
Més que de mig del camp cap endarrere. Ja no puc donar més pistes, ja.
Umtiti?
No.
Aquest va estar lesionat.
Va, Fitó.
No, Erika Vidal.
Ah, Vidal.
Home, era més fàcil del que semblava.
93 partits, són 188 de Koundé. Per tant, Koundé, que està a prop, els pròxims dies es convertirà entre els 20 futbolistes estrangers amb més partits a la història del Barça. Ara, si no m'equivoco, de memòria està entre el 20 i el 30. Llavors, el tema amb Koundé és que sempre hi ha el debat d'on ha de jugar Koundé. Vull dir, ha acabat jugant els últims anys consolidat al lateral dret. Aquest any explicava el Salmo que Eric García és una possibilitat en aquest lateral dret, Eric García, que va fitxar pel Barça per ser central, però que quan ha jugat de lateral doncs ha rendit molt bé, i hi ha el condicionant de Ronald Araujo, que ahir, com vam explicar, va marxar cedit al Liverpool, per tant, queda una vacant en aquesta posició de central que pot ser que Flick aposti per Koundé, perquè sempre, ho hem explicat també, és la voluntat del francès jugar de central i no de lateral. A més, també hi ha l'aparició en aquesta pretemporada de Xavi Espart en aquest lateral dret, que ha signat bons minuts i que ha estat important, sobretot dels joves que han ajudat al primer equip, doncs ha estat important Xavi Espart per Hansi Flick.
Amb aquests dos moviments, Eric García, que pot jugar de lateral, i amb la marxa d'Araujo, Ferran, tu creus que és un bon moment perquè Koundé provi de central, o tu el conservaries al lateral?
Jo crec que Koundé és lateral, ja. Era un bon central. Jo no sóc objectiu quan parlo de Koundé, ho dic perquè sempre m'ha agradat molt.
T'ha agradat molt sempre,
reconec que la temporada passada va estar molt fluix, això ho reconec, i que va desconnectar partit sí i partit també. Però
dona el gol de la...
Hem de recordar que fa dues temporades...
Sí, sí, sí.
Ens dona la copa.
No només la copa, de la sinó copa. Que va fer una temporada boníssima.
Sí, sí.
Però a mi quan estava al Sevilla m'agradava molt, i era central en aquell moment, però jo crec que ara és lateral. De fet, amb el Mundial amb la selecció francesa també l'ha jugat de lateral. O sigui, crec que ara ja és cert que no li agradava i que un dia va anar a l'entrenador, no a Flick, sinó a l'anterior, a dir-li que jo vull ser central, però ara ja és lateral. També és cert que crec que Koundé és titularíssim fins a aquesta temporada, però jo crec que tindrà més competència del que és habitual, perquè crec que Eric García jugarà molt de lateral, perquè Flick vol a Eric a l'equip. I tenint en compte que Cubarsí i Gerard Martín ara mateix semblen insubstituïbles, és cert que sense De Jong Eric tindria minuts, però si arriba Rodri, Eric acabarà jugant potser de lateral.
Marta, Koundé lateral o, escolta,
jo
el podríem provar com a central?
Vaig en la línia del Ferran i afegeixo que el primer que ha de fer Koundé és espavilar. És espavilar, perquè la temporada passada va ser, per mi, horrorosa. Uh-huh. I si segueix amb aquesta dinàmica, no només Eric, és que més jugadors li han guanyat la partida. I aquí, sí, per exemple. I aquí tens un problema perquè Koundé té un potencial increïble, que passa que aquestes desconnexions que té són... No sé, jo no les entenc de vegades. Ara, si està al 100%, per mi Koundé és titularíssim. El que passa que, és el que diu el Ferran, Eric és un jugador que el Flick el vol al camp. I també Flick, el mateix Flick, ens ha demostrat que Koundé és lateral, no és central. Jo crec que ja ens podem oblidar de Koundé. Amb una situació d'urgència, d'emergència de l'equip, sí que el podem veure en aquesta posició, però no d'entrada ni com a sistema, no.
Abans ho dèiem a la redacció, potser el millor lateral dret del món ara mateix és Achraf, lateral del campió d'Europa, del PSG. Vosaltres inclouríeu Koundé en el segon esglaó de laterals drets del món del futbol?
Si està al 100%, sí.
Tu, Marta?
Si està al 100%, sí. O sigui, com va acabar la temporada passada i com va estar la temporada passada, no. És que ni el tercer.
Caram, veig a la Marta molt...
No, jo la temporada
memòria,
passada...
Està
emprenyada amb Koundé, sí.
És veritat, jo ho dic, jo no sóc objectiu perquè sempre
m'agrada molt. A mi m'agrada molt, però l'any passat va ser un desastre.
Va estar molt fluixet. De fet, el Barça tindrà un altre lateral dret, que jugarà a l'esquerra, però és lateral dret.
Cancelo, sí.
És Cancelo, que arribarà també, possiblement, abans del Gamper, o... No sé.
Sí, ahir va penjar una foto,
depèn,
no?
Depèn una mica... És una cosa habitual últimament en les xarxes de Cancelo. Sí que és veritat que amb
Cancelo,
això...
Cancelo depèn de la residència fiscal.
Sí, sí.
Quan els dies, quan els dies que hagin de passin, ja vindrà.
No, anava a dir que el tema del central ve a tomb de que ara mateix, amb la sortida de Ronald Araujo, el Barça té tres centrals teòricament centrals, que són Pau Cubarsí, Gerard Martín i Andreas Christensen, amb els problemes de lesions que les dues últimes temporades ha tingut Christensen, i el quart central ja és Álvaro Cortés, que ha fet aquesta pretemporada amb el primer equip. Per això sortia el nom de Jules Koundé com a possible solució en cas de que el Barça no fitxi a un tercer o quart central. Apareixia el nom de Laporte durant el Mundial per la reunió que va tenir Joan Laporta amb els agents de Laporte prèvia a la semifinal contra França, però des de Bilbao juren i perjuren que Laporte no sortirà de l'Atlètic Club. Per tant, en aquest cas, el quart central del Barça seria Álvaro Cortés.
Perquè, com sempre, el Barça no pot fitxar jugadors de la Lliga Espanyola. Ho té prohibit.
Sí, sí.
Esteu tranquils, Ferran, amb aquesta nòmina de centrals, o creus que el Barça hauria de fer un esforç i intentar fitxar algú més?
Amb la sortida d'Araujo potser sí, però... jo crec que el mercat és Rodri i el davanter centre, no hi ha per més. Per tant, ja és cert que hi ha el Cubarsí, Gerard Martín, Eric i
Christensen.
A mi Christensen és un futbolista que, si està bé, també m'agrada molt. El problema és que té moltes lesions, però tens a Koundé que pot jugar.
Tens a Eric també.
Tens a Eric que pot, i jo crec que Álvaro Cortés és possible que es quedi. A Flick, tant Espar com Cortés, li agrada molt. Ho hauran de valorar fins que es tanqui el mercat, perquè també són nanos joves que volen jugar.
Abans de passar a l'operació Rodri, a fer un F5 d'aquesta operació, veig que la Marta ve amb la destral, m'agrada bastant, i no me'n puc estar de preguntar-te per l'adeu d'Araujo. Què t'ha semblat aquest adeu?
Jo crec que necessari per les dues parts.
És un jugador que tu no et convencia,
No, Marta? A mi és un jugador que m'encanta. O sigui, al 100% és com el que parlàvem de Koundé. És un jugador que al 100% mental i físicament és una bèstia. Físicament i com a planta. Ara, les últimes temporades han sigut com han sigut. També és veritat que va tenir els problemes del cap, que el club el va saber cuidar molt bé, però ell jo crec que no s'ha refet del tot d'aquesta situació. I segurament ell també necessitava aquesta sortida per aclarar el cap, per fer un canvi d'aires. Crec que surt, és un win-win, crec que surt amb guanyant les dues parts.
Fito.
No, anava a dir que Araujo marxa fins al 2027, fins al 30 de juny del 27, li quedaran 4 anys de contracte. Ahir el vam sentir al Tot Costa, les primeres declaracions com a jugador del Liverpool. Avui, aquest matí, ha fet un post a xarxes socials. Després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, també aprenentatges i, sobretot, moltes persones, diu Araujo, que sempre agraïts culers, ha estat el comiat directament cap als aficionats del Barça de Ronald Araujo.
Molt bé, doncs 3 minuts i arribarem a 8:15 del vespre i a tot plegat, què diuen els oients? Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
Doncs preguntàvem que on veien Koundé aquesta temporada i ha guanyat amb un 46% l'opció de lateral dret suplent. Molt a prop, però també molt per sobre de les altres dues opcions, la de lateral dret titular, amb un 39%. D'altra banda, molt menys populars, les opcions de central titular amb un 4% i central suplent amb un 11%. Llegim algunes opinions dels nostres oients. Danielín diu: Eric ha de ser titular sí o sí, a banda de capità. Si és com a lateral dret, Koundé suplent, i si és com a central, doncs Koundé lateral titular. En J. Alfonso diu que començarà de lateral dret suplent, amb Eric de titular, però acabarà sent titular perquè Eric haurà de jugar partits de central o al pivot. En Jaume Domènech diu que si és el Koundé de fa dues temporades és titular i si és el de la temporada passada serà o suplent o traspassat. Últims dos. Sants Marc diu lateral suplent, sinó traspassar-lo i fer caixa. I pregunta quin sou té per poder mantenir-lo com a suplent. I acabem amb Carles Porta, que diu on calgui, però mai fora del Barça.
Molt bé, doncs el Carles Porta, que no és el nostre company, sinó que és un oient fidel que posa llum a la foscor, però en aquest cas parlant de futbol. Fem una petita pausa i de seguida tornem per rematar el bloc Barça parlant de Rodri. Farem un F5 a la seva operació. I alerta, perquè amb l'Oriol Corral seguirem quan passin 6 minuts de 8:15 del vespre la semifinal dels 100 metres lliures. Parlem de natació, de l'europeu de natació de París. I tenim Oriol, un participant català de Sitges, Luca Huck, eh?
Sí, Luca Huck, que nadarà aquesta segona semifinal, ha passat amb el tercer millor temps.
Doncs vinga, va, 2 minuts i natació i futbol al Tot Costa.
Tot Costa, amb Sergi Camps.
El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Els dijous, paella,
canó, pastanaga,
petits i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
molt bé, estimo,
i Bruno Oro.
No tallis, l'impú!
I després, amb els Oscars.
Soy superfamoso.
Qui? Jo no. Tu, correcte.
Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
Queda clar. Gràcies.
Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit,
Tast Vertical amb Empar Moliner.
El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Tot costa.
Dos quarts tocats de 8 del vespre. Fitó, continuem parlant del Barça i ho fem marxant cap a Manchester perquè, escolta, Rodri, avui tenim compàs d'espera. L'operació, de moment, doncs, està sense avançar massa, eh?
Sí, avança, però més lent del que li agradaria al Barça, que igual que Ferran li agradaria tancar-ho doncs, el més aviat possible, pel que deia el Ferran Correas, que solucionar-ho tot i poder ja integrar-se a la dinàmica del primer equip. És un cas semblant al de Ferran, perquè el City va rebutjar la primera oferta del Barça, la va fer el Barça, el City doncs va creure que era insuficient. Rodri està citat dimecres, ha d'entrenar-se el divendres per primera vegada. Rodri, que el van operar, no podrà començar al 100% aquesta pretemporada, però l'acord amb el futbolista és total, per tant, només falta que el Barça millori aquesta oferta perquè el City la pugui acceptar i Rodri acabi convertint-se en jugador del Barça els pròxims dies.
Per tant, Ferran, Rodri, abans d'acabar la setmana, segurament operació tancada o encara no?
Sí, és el que deia abans. Jo crec que en Ferran i en Rodri són vasos comunicants. Els diners d'un han d'anar cap a la... Cap als diners que rebin, o bueno, que rebin no, perquè realment els diners no es reben. Els fitxatges sí, es paguen amb, sí, sí, sí. Amb no sé quants anys. Però sí que la quantitat... jo crec que entre Ferran i Casadó acabaràs pagant a Rodri i potser et sobra alguna cosa. Jo crec que el que deia abans del Gamper, que queda unes setmanes, el dia... Bueno, més o menys, és el dia 19.
El dia 19,
el dia 19, en deurien d'estar aquests dos solucionats i només pendents ja del davanter centre.
Si creus que al Barça sigui un altre. Li fa falta a Rodri o ha estat una oportunitat de mercat?
A veure, jo crec que és una oportunitat de mercat, però una vegada t'has llançat per Rodri, a mi em sembla un gran fitxatge. A banda de perquè li fas molt de mal al Madrid, que tenia Collabay que el fitxava i que era la peça que li faltava al Real Madrid, i li treus. Jo crec que és un futbolista que té molta experiència, que anirà molt bé pel mig del camp, pels jugadors joves, no només pels que té al costat, sinó, per exemple, per Lamin, un jugador que farà vestidor, que és el capità de la selecció espanyola, que coneix perfectament a la immensa majoria de jugadors del Barça perquè comparteix vestidor a la selecció i que, a més, a mi sempre m'ha semblat el jugador més semblant a Busquets. Mm. Per mi Busquets és el millor migcampista que he vist a la meva vida i jo crec que Rodri és el més semblant a Busquets. I tampoc és tan gran, o sigui, té 30 anys. Encara li queden, com és el futbol avui en dia...
3-4 anys, segur.
Exacte, li queden 3-4 anys bons. Per mi, gran fitxatge.
Marta, fitxatge de Rodri pel Barça.
Sí, jo crec que és un fitxatge amb... Com diria... No et sé dir la paraula, vale? Però per mi és clau. No és la paraula, però per mi és clau. Primer, pel que deia el Ferran, que debilites el rival, que és una peça que el Madrid fa 2 anys, des que van menjar Kroos, Modric, tots aquests jugadors, li falta... i jo crec que era la peça, l'eix que Mourinho volia, debilites el rival i, segon, afegeixes un jugador a la plantilla, veterà, respectat, que ve a portar veterania, però també ve a portar futbol, perquè té molt de futbol, té molta arribada. Deia el Ferran que era molt semblant a Busquets. A mi em sembla encara que té més cames que Busquets. Pel futbol modern necessites més físic i jo crec que ell és una miqueta més físic.
I més gol, fins
i tot. I més arribada, clar, més gol. Sí. Sí que és veritat que potser la qualitat que tenia Bussi per mi és inigualable, incomparable, però Ferran, jo m'imagino, a Rodri, m'imagino a Bernal al seu costat i el creixement que pot tenir sí. Bernal com a mig centre. És que
no creus que pot ser una mica un tap,
no.
Rodri, per Bernal?
No. I per mi no són incompatibles, eh?
Però és que Bernal té 19 anys.
Sí, sí.
Clar, és que a vegades parlem de Bernal com futbolista consolidat, que evidentment ha rendit molt bé quan ha jugat, però té 19 anys, és de la generació del 2007. Pues que... Llavors el que diu la Marta té molt sentit amb quan aquella... Quan Bernal tingui 23 anys, Rodri tindrà 34 i haurà fet la feina.
Podria ser el seu mentor, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
Però és que, a més, si la gent moltes vegades et diu però com fitxem aquest si ja tenim l'altre? O ara com fitxen a Gordon si tenim a Rafinha? Pues que el Barça, si vol guanyar tot, necessita dos jugadors bons a cada posició. I si... És que, jo sempre ho dic, a la temporada passada, a les semifinals de Champions, que el Barça no va jugar, si les hagués jugat sense Lamine i sense alguns quants, perquè estava, i sense Rafinha o, sí, o Frenkie, hi havia molts lesionats. Necessites recanvis.
Necessites un salt de qualitat.
Clar, necessites tenir jugadors. I a més, Rodri, pel que sé, no jugarà els 60 partits que té a la temporada. Evidentment, el dia del Madrid jugarà, si està bé, i el dia de l'Inter i el del Liverpool. Però Rodri pot dir, mira, aquesta setmana tenim tres partits, el del mig contra el Getafe.
Que el jugui Bernal.
Clar, exacte, i jugarà Bernal.
És que Bernal ho necessita també, això.
Això ens ho va dir l'altre dia el Carles Planchard, que els coneix perfectament, en aquest cas a Rodri, exmembre del cos tècnic del City de Guardiola, i ens deia això, que Rodri li pot donar la maduresa que el Barça ara mateix no té per la joventut, i va parlar fins i tot, no sé si va fer servir aquesta paraula, però com una mica podria ser el mentor de Bernal. Per tant, seria bo pel Barça que fes aquesta funció amb el jugador de Berga.
Ai, que a més, Frenkie el tindràs de baixar uns quants mesos, i quan torni,
si torna,
veurem quan juga.
La Marta ha citat Mourinho. Després en parlarem, perquè avui s'ha estrenat un documental sobre l'entrenador del Madrid, que bé, ja estem a la redacció també sucant i pa, perquè ha deixat perles que les repassarem. Abans, però, rematem al Barça. Ara parlem de Rooney Bargi, que s'ha confirmat aquesta lesió, però en aquell moment al mig del camp, en la figura de Rodri, per tu, Ferran, al mig del camp titular del Barça, això que em deies el dia del Madrid, ha de ser Rodri, Pedri i un tercer, o no ho veus tan clar?
Rodri, Pedri i, no sé, Fermín o Olmo. Ara, clar, si veus el Mundial, Olmo.
Sempre juga millor amb Espanya que amb el Barça, no, Olmo?
Sí, però bé, és que Fermín també és molt bo.
Fermín potser Rodri, té més gol.
Jo crec que aquest doble pivot és Rodri, Pedri, claríssim.
Marta? Sí,
totalment. No. També faltarà veure qui és el davanter. Per mi això és clau, clar, és que... si tenim Julián, pots tenir un mitjà punta una miqueta més pelotero com Dani Olmo i no necessites un jugador potser tan agressiu com Fermín. Jo sóc molt de Fermín. A mi m'agradaria molt veure Rodri, Pedri i Fermín.
Doncs veurem qui no ens presenta Hansi Flick amb les eines que tingui durant aquesta temporada. Rooney Bargi, Fito, que és la mala notícia d'aquests dies a Can Barça, s'ha confirmat aquesta ruptura del lligament del genoll.
Sí, pitjors pronòstics que podien passar. Pateix una ruptura de l'encreuat anterior del genoll dret. L'abril del 2024 es va fer aquesta mateixa lesió, va estar 11 mesos de baixa, va tardar 11 mesos a poder tornar a jugar. Va patir aquesta lesió a l'entrenament d'ahir, avui li han fet proves, s'ha confirmat, per tant, es perd pràcticament tota la temporada i no podrà sortir, que era la intenció que tenia tant Rooney com el Barça, doncs, perquè pogués tenir minuts lluny del Camp Nou.
Doncs a Ferran, Rooney Bargi, que no ha tingut sort amb el Barça.
No, jo la temporada passada, sobretot sortint de la banqueta, deixava coses que et feien pensar que podia ser un jugador interessant. Sí que és cert que la fase final de temporada...
Mira, espera, Ferran, deixa que passi per l'Oriol Corral un altre cop, perquè està a punt de començar aquesta prova on Luca Hug hi participa, eh, Oriol?
Sí, són les segones semifinals dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Les primeres semifinals l'ha guanyat l'italià D'Ambrosio amb 47-70. Luca Hug, que nedarà al carril número 5, que ha estat, com dèiem, el tercer més ràpid a la primera ronda eliminatòria. El gran rival a batre... El carril quart, el romanès Popovici, que ha estat el més ràpid. I ara ja els nedadors arribant a la meitat de la primera piscina. Això és ràpid, és un 3 i no res, és anar i tornar. Atenció, que arribaran a la primera meitat. Tenim Popovici en primera posició, en tercera posició el català, el sitgetà Luca Hug, que de moment estaria classificat per la final d'aquests 100 metres lliures de l'Europeu de París. Queden 20 metres. Hug, que aguanta el cinquè carril, és segon. Popovici, primer. Se l'està jugant amb el del tercer carril, el rus Egor Kornev. Arriba primer Popovici, segon Hug, amb 47-26. Amb aquest temps, per cert, rècord d'Espanya per bastant. Ha fet el rècord d'Espanya era 47-82. L'ha trencat clarament el sitgetà del Club Natació Terrassa i Luca Hug, que nadarà a la final per les medalles dels 100 metres lliures a l'Europeu de París.
Doncs ha guanyat l'ídol Popovich, un dels mites de la natació actuals. Ens consta que és doncs, l'ídol de Luca Hook, com no podria ser d'una altra manera, i Luca Hook, el nadador de Sitges, que el tindrem lluitant per una medalla en la final dels 100 metres lliures del Mundial, de l'Europeu, en aquest cas de París, de natació. Doncs Oriol Corral, ens quedem amb aquest bon sabor de boca. Després comentem més temes de natació, perquè tenim una altra prova, en aquest cas, quan passin 6 minuts de les 8 del vespre, hi ha la final del relleu del 4% estils mixt amb els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles. Per tant, aquí també hi ha opció de medalla catalana. Quan passin 6 minuts de les 8, repassarem aquesta final, la narrarem amb l'Oriol Corral. Molt bé, doncs ara. Vinga, doncs continuem parlant del Barça. He tallat el Ferran quan estava parlant de la mala sort de Rooney Bargi.
No, això deia que la temporada passada va deixar coses, però també és cert que a la fase final, quan Lamine es va lesionar, recordo que Flick li va donar la titularitat en algun partit i llavors no va respondre. I després, de seguida, va posar a Rashford a jugar a la dreta i no va acabar de rutllar. S'havia decidit que sortís, jo crec que els seus minuts, que tampoc eren tants, eren per Bissibu, que ha arribat per fitxar el filial, però que estarà entre filial i primer equip, tenint en compte que ha costat 8 quilos i 8 i mig. Però bé, ara doncs, esperar un any, no sé si un any, ha estat 11 mesos, doncs pràcticament es perd la temporada, sí, sí. I la temporada que ve, doncs a veure què passa.
Marta, Bargi, que potser va tenir minuts que no van desagradar, però potser li faltava una marxa més, no?, per jugar al primer nivell del Barça.
Sí, a mi hi ha una cosa molt significativa, i és que partits on podia haver jugat, de fet, jo a vegades estàvem a la redacció de gol a gol i parlàvem durant el partit, no, per què no el treu? És un jugador que pot ara, el Barça guanya en sobrat, pot donar-li minuts Flick, i per mi que Flick no el traiés en aquell moment o en aquells moments era molt significatiu, perquè vol dir que no confiava en ell i que no creia en ell com a jugador d'aquesta plantilla. I em passa una miqueta com Rashford, quan li va arribar l'oportunitat de demostrar, no ho van fer. Són jugadors que no ho van fer, no van demostrar que s'havien de quedar, s'havia pres una decisió i ara és una llàstima pel club i per ell, perquè ara tenia l'opció de sortir amb un equip que tingués més minuts i ara no, ara s'ha de recuperar. I és el que deia el Ferran també, de cara a l'any que ve, a veure què passa, perquè és un jugador que portarà molts mesos sense jugar, ve d'una lesió important de genoll i el Barça, òbviament, no tindrà minuts perquè es recuperarà, entre cometes, en el moment decisiu de la temporada i serà molt difícil que entri a tenir minuts. I si vol sortir, a veure quin equip el fitxa sense haver jugat durant un any, o sigui, és una situació complicada.
Mira, potser també...
Jo crec que de Rooney, dues coses. Una, també té la mala... Bueno, la mala sort no. Té el problema que competeix...
Amb el millor del món.
Amb el millor del món, i hi ha un jugador que vol jugar-ho tot. És a dir, és com Messi. Messi volia jugar els 90 minuts, s'emprenyava si el canviaven al 89, sí. I Lamine tres quarts del mateix.
Sí, però Lamine l'any passat va estar entre el pubis i després
sí,
l'isquio o l'abductor,
no ho va aprofitar,
va tenir oportunitats de sobres.
I després, jo vaig estar a l'estatge a Birmingham, he de dir que tant el partit contra el Birmingham com uns 20 minuts que ens van deixar veure en el partit que van jugar entre jugadors del Barça, estava molt fi.
Sí?
Sí. Jo crec que contra el Birmingham, a l'estona que va sortir la segona part va ser els millors, i després el partidet aquest que van veure estava molt bé.
Tenia xispeta, oi?
Mira, si Rodri acaba arribant al Barça, recordem que Rodri es va trencar els creuats, també li podria fer també de mentor a Rooney Bargi en aquesta recuperació que tots li desitgem. A veure, Fitó...
Molta feina li estàs donant a Rodri.
No, va, és útil.
Bernal també el pot fer de mentor.
Sí. També és veritat, sí, també. Sí, que també es va lesionar.
És jove, però ho pot gravetat. Fer.
Sí, sí. Doncs, Fitó, a veure, avui 6 jugadors del Barça s'han entrenat al marge, doncs estudiant resoldre el seu futur, també.
Sí, per evitar també que passi una mica el que ha passat amb Bargi, criden l'atenció els dos noms, el de Marc Casador i el de Héctor Fort, que s'han entrenat sobre el camp, però al marge dels seus companys, diu el club, per protegir-los, per evitar que passi qualsevol desgràcia i no puguin ser traspassats. La idea és que surtin els dos, Héctor Fort en forma de sessió, Marc Casador, doncs, traspassat. Hi ha altres futbolistes que avui també s'han entrenat al marge. Un d'ells és Jofre Torrents, que en principi avui s'ha de fer oficial la seva sortida en forma de sessió a l'Àjax, ho va explicar el Salmo ja la setmana passada. passada. També han fet treball al marge a altres futbolistes com Tomi Marquès, també els dos germans Fernández. Per tant, doncs, pendents de veure quin és el seu futur, de si surten o finalment es queden amb el filial.
Doncs el Barça...
T'han ensenyat els sis que han de sortir.
Sí, sí.
El Barça, lògicament, Ferran Marta, no hi cap tothom. S'han de buscar sortides perquè les fitxes són les que són. Potser el nom que sap més greu que marxi, també per un punt de vista emocional, és el de Marc Casador. Marta, potser és un jugador que, home, no seria a nivell top, top, top mundial, però té aquest punt de vinculació amb l'afició, és català, és del Barça, és la sortida que potser sap més greu, no?
Sí, aquí crec que ens enganya una miqueta la part sentimental i la part del cor, perquè és un jugador, òbviament, que connecta molt amb l'afició, que és català, que sent els colors, amb les celebracions ja hem vist amb les dues últimes temporades que ha passat, no?, que s'ha presentat a Canaletes. Sentimentalment, en aquest sentit, és un cop dur per l'afició, però futbolísticament crec que és bo. Ell necessita jugar, aquí el Barça no tindrà minuts, té jugadors per davant, bastants jugadors per davant, l'any passat ja es va demostrar que no compta amb ell Flick, i el millor és que surti, ja et dic, sentimentalment és un cop dur per l'afició del culer, però per ell i pel club és el millor.
Que cadascú faci el que vulgui, Marta, evidentment, i els diners són els diners, però potser és estrany, no?, que marxi a un destí exòtic i no intenti anar a un club europeu, sent un jugador jove, diguem-ne.
Sí, però si t'hi pares a pensar, aquí a Espanya... on podria anar? O sigui, podria servir-li molt bé al Xolo? Sí, perquè l'Atlético Madrid és una peça que li podria fer servir molt bé, però on va Casado amb el Xolo? No? On va? Aquesta és una. L'altra és, i ho parlàvem fora d'antena abans amb el Ferran, qui pot pagar el sou de Casado? Sí, perquè sí. Vulguis que no és un jugador jove, però és un jugador ja
Barça,
amb caché, sí, del clar, Barça, clar. Internacional...
Internacional en el seu moment, sí.
Clar, al final és un jugador que ja val els seus diners i a mi no em sembla malament. Sí, podria anar a Anglaterra, podria anar a una altra lliga, però a mi l'opció d'Aràbia no em sembla
malament. Som uns romàntics aquí al tot costa.
Sí, no, jo, és que sí.
Jo sóc un romàntic.
A més, hi ha jugadors... A veure, Casado és jove, té 22, diria. Tu te'n pots anar 3 anys a Aràbia...
I pots tornar, sí.
I amb 25 tornes a...
Hi ha hagut casos, sí, sí.
Tornes aquí, al futbol europeu i...
Gavi Veiga.
Gavi Veiga, sí. Que se'n va criticar molt.
Tens el futur solucionat amb 3 anys.
I que va fer gol la setmana passada, crec que ha tornat al Porto, va fer gol aquesta setmana.
I Cancelo, no?
Bé, encara no ha tornat al
bueno,
Barça.
Bueno, l'any passat, entenc-me, l'any passat.
Sí. Que tornarà, que no s'espera.
Tornarà, però l'any passat ja hi va estar aquí després de passar per allà, vull dir.
A veure, Ferran, les marxes d'aquests sis jugadors, en especial la de Marc Casador, quina sensació et deixen?
No, la de Casador estava cantada perquè la temporada passada va jugar poc, té molta competència... Té per davant a Frenkie, ara no, però si no és Frenkie serà Rodri, té a Pedri, té a Gavi, té a Bernal. Hem de mirar que al final de temporada, quan Frenkie estava lesionat o tocat, o digue-li com vulguis, qui jugava era Gavi, jugava en Gavi Pedri. Té molta competència. Crec que Flick ha estat clar amb ell i li ha dit que aquí tindrà pocs minuts i el millor és que surti dels altres. Ah, jo crec que Héctor Forr és un bon lateral, però no sé per què Flick no li acaba de fer el pes. Ja el va cedir la temporada passada a l'Elx i ara tornarà a sortir. I sí, crec que si sí, ja havia d'haver una competència entre Espart i Forr, doncs es prefereix que es quedi Xavi Espart. I dels altres és el que dèiem, no hi caben tots. El que és important és no perdre el control sobre ells, que marxin cedits, si algun ha de marxar traspassat, que quedi una opció, perquè crec que tots són jugadors bons i interessants. A mi, jo sempre dic, mira, a mi el filial m'és igual que estigui a segona FEF, a primera, no sé què, perquè al final, si un ha de jugar al primer equip, jugarà, però en aquest cas crec que no. Si el filial estigués, no dic a primera FEF, a segona divisió...
Hi ha menys distància amb la primera divisió.
Evidentment, aquests jugadors, molts d'ells no marxarien, sinó que jugarien a segona.
Molt bé, doncs 3 minuts per sobre de 7:45 del vespre, tanquem la carpeta del Barça i alerta perquè tot això demà hi ha el primer títol oficial europeu de la temporada, la Supercopa d'Europa, entre el PSG i l'Aston Villa.
Tot costa, amb Sergi Camps.
I el Sam, que ens llença una sintonia, potser massa d'atenció, aquesta final no la juga el Barça, però vaja, ens prenem aquesta final de la Supercopa també amb il·lusió, és el primer partit important de la temporada, Fitó, i la juguen doncs el PSG i l'Aston Villa. Nosaltres, lògicament, per proximitat, potser anem més amb el PSG pel factor Luis Enrique, no?
Sí, però Luis Enrique avui s'han encarregat de treure-li aquesta importància, perquè ara el sentirem s'ha queixat moltíssim de que arribi tant d'hora, sobretot pel calendari, perquè té futbolistes que van arribar el dilluns, la final es juga el dimecres. Luis Enrique els ha convocat a tots, ha convocat a Dembélé, ha convocat a Désiré Doué, també a Fabián, tots els que van tornar dilluns, però ara el sentirem força emprenyat, el tècnic, l'extècnic del Barça, amb el calendari.
Una situació que provoca el mercado, però la aceptamos, nos preparamos de la mejor manera y estamos contentos de estar aquí porque significa que hemos ganado un trofeo muy importante, que es la Champions League. Pero realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana, es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
Clar, és que ara el sentirem, la llista fa una mica d'impressió. És a dir, ara Luis Enrique explicarà quan han arribat els futbolistes i com estan, i atents perquè fa una mica d'impressió.
No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
Doncs això, Luis Enrique, que es queixa. Lògicament, els calendaris són els que són. Recordem que Luis Enrique ja ve calent de la temporada passada, que va jugar al Mundialet de clubs i no va tenir vacances, i bé, el calendari que està molt atapeït. En qualsevol cas, Luis Enrique per una banda, i per l'altra banda, un entrenador, Unai Emery, que també ha parlat, Fidó.
Sí, en aquesta és el duel entre entrenadors espanyols, que ara està molt de moda, perquè tots arriben a finals europees la temporada passada. Un Unai Emery, doncs, que evidentment què ha fet? Doncs elogiar Luis Enrique.
Es difícil catalogar al mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
El millor, diu Emery. Això serà demà a les 9 del vespre al Red Bull Arena de Salzburg. Curiositat, xiularà un somalí.
Molt bé.
Omar Abdulkadir Artan.
La Supercopa Europea la xiula un àrbitre africà.
Però té història perquè és l'àrbitre que Trump no va deixar entrar als Estats Units, no va poder xiular el Mundial quan l'havia de xiular. El que fa ara la UEFA és recompensar-lo d'alguna manera amb aquesta designació per la Supercopa.
Déu-n'hi-do. Doncs ara anirem a Mourinho. Ara parlarem de Mourinho, que crec que la gent està esperant a veure documents sonors d'aquest documental que s'ha estrenat avui a Netflix sobre el tècnic portuguès. Però abans, Ferran, Luis Enrique, el PSG, dues Champions consecutives. Creus que aquest any competirà la tercera? Creus que podrà allargar aquesta dinastia, aquest doblet, fer-lo triplet?
Si la guanyarà o no ho sé. De fet, espero que no. Espero que la guanyi el Barça. Però si la guanyarà o no ho sé, que la competirà, segur. No en tinc cap dubte. Crec que és el millor entrenador en actiu en aquests moments. Dic en actiu perquè per mi el millor és Guardiola. Però ara no està en actiu. Però Luis Enrique és un grandiós entrenador.
I va fitxant jugadors.
La plantilla que tenen.
I a més a més,
és el que va passar la temporada passada. Per això arriben també a les fases finals, a les semis, a la final de Champions, perquè la Lliga Francesa
els ajuda.
És un passeig per ells.
I els ajuden movent partits, clar, també.
Hi havia minuts, tu comptaves el minutatge quan arribaves a la final dels Dembélé, Doué i companyia, i veies Fabián, i veies que havien jugat molt menys que el rival. Per què? Doncs perquè a la Lliga Francesa pots posar l'equip bé i guanyes també, i si no guanyes un partit, doncs no passa res.
Marta, Luis Enrique, el millor tècnic en actiu ara mateix per
sí,
tu?
Sí, jo crec que sí. Ja, molts sabeu que no és de la sant de la meva devoció, però com a entrenador i futbolísticament, esportivament, per mi és dels millors. És així. I l'any passat, per exemple, que dèiem, ostres, sense descansar l'equip, venint del Mundial de Clubs, a veure com arriba a final de temporada, i van arribar com autèntics avions. I per mi té tota la raó de queixar-se. El calendari és una bogeria. Per mi s'estan carregant el futbol. Se l'estan carregant amb els calendaris que hi ha, amb tants partits, amb tantes competicions. Per molt atractiu el futbol ara mateix, perquè tens tanta oferta i els jugadors al final es desgastes tant que l'exhibició, per mi, perd valor. I té raó, és que acaba d'acabar el Mundial, com aquell qui diu, ja tens una final, és que no estem parlant d'un amistós, és una final i és un títol més, que vulguis que no, hi ha gent que diu, això no és important. No,
no, és un títol.
És un títol, i té tota la, per mi té tota la raó, sí, sí.
6 minuts i arribarem a les 8, doncs, de Luis Enrique, el millor entrenador del món. Fito, t'acomiado, em sembla?
Sí, però no, em quedaré aquí.
Et quedaràs escoltant el Mourinho?
Sí, tinc
veig que em miraven amb cara d'allà marxar d'aquí, però encara no. Parlàvem de Luis Enrique, el millor entrenador en actiu del món del futbol, i ara parlem d'un que ho va ser, potser no sé si el millor, però un dels millors, encara que ara ja fa temps que no remena títols, però aquest any entrenarà al Madrid.
Bienvenidos al sol.
Tot costa.
De una vida emborrador.
I lògicament aquest nom és el de Mourinho, Oriol, perquè el Madrid, doncs, en aquest cas, comencem parlant de futbol, perquè ha publicat la convocatòria pel Teresa Herrera, un d'aquests tornejos d'estiu que ens agraden tant, que disputarà demà contra el Deportivo de la Corunya, i Mourinho deixa fora Courtois, Konaté, Cucurella, Diomandé, Mbappé i Tchouaméni. Aquest últim lesionat, a més del flamant fitxatge Yann Diomandé, sí que viatja Carlos Espí. El tècnic del Madrid, Oriol, també ha estat notícia, com dèiem, doncs, per aquest documental, eh?
Perquè avui, com deies, s'ha estrenat a Netflix, Mourinho és el títol del documental. És una sèrie que repassa la carrera del tècnic portuguès, el Chelsea, el Madrid i l'Inter. Sentim-ne un fragment.
Some guys, they need a sabbatical, which is something that I hate that word. For me, sabbatical means weakness. You know, don't speak with me about sabbaticals. I never need a rest. I will have a rest when he decides to say come up.
És Mourinho dient, bàsicament, que ell no necessita anys sabàtics, que no necessita descans, i que per ell sabàtic és sinònim de feblesa.
Això, lògicament, va per un senyor que va néixer a Sant Padó, eh?
Clarament, eh? I no només Guardiola, Mourinho també fa referència a Iker Casillas, sentint aquest tall, que és curiós.
The first three times that I spoke with Casillas, the captain, the first thing he told me was, I want to ask for more holidays for the national team players. The second time you spoke with me was, I would like to ask you to put the training sessions 1 hour later, because at the time you want the training sessions, there is a lot of traffic in Madrid. The third time you come to speak with me was, we don't like to go to hotel. We prefer just to meet on match day and go direct to the stadium to play.
Bàsicament, aquí Mourinho diu que explica les tres primeres vegades que va parlar amb Casillas, que era el capità del Madrid aleshores. A la primera, l'exporter del Madrid li va demanar més vacances pels jugadors de la selecció espanyola quan van guanyar el Mundial del 2010. En la segona, li va demanar endarrerir a l'hora de començar l'entrenament per evitar el trànsit que hi havia a Madrid aquella hora. I a la tercera, li va demanar no concentrar-se en els hotels abans del partit i anar directament a l'estadi.
Doncs que el temps passa, però Mourinho encara està anclat al 2012 i doncs li deixa un dart a Guardiola i un dart a Casillas, entre d'altres, el documental disponible a Netflix. A veure, Ferran Correas, què n'esperes tu d'aquesta etapa de Mourinho al Madrid? Un Mourinho 2.0 que segurament buscarà el cos a cos. Diuen que ha aterrat amb més to conciliador, però no en tinc cap dubte que si la cosa ho demana, li buscarà el cos a cos a Hansi Flick.
Bé, jo crec que, de fet, és que no l'hem escoltat. O sigui, ha vingut amb nivell, un to molt baix, no ha dit pràcticament res, però jo crec que Florentino, si el fitxa, no és per la seva qualitat a la banqueta, ja. O sigui, Mourinho va ser un bon entrenador, per mi no va ser dels millors en aquell moment, perquè entre altres coses hi havia Guardiola en aquell moment.
Li va guanyar una lliga, també s'ha de dir, sí, que el Madrid de Mourinho li guanya una lliga a Guardiola amb el Barça.
Alguna cosa havia...
Sí, però vull dir que per molta ràbia que ens faci el personatge, que ens la fa, sí, no menys tinguem, home, que ha estat un gran entrenador.
Ja ha guanyat Champions.
Sí, sí.
Però crec que no el fitxa per la seva qualitat a la banqueta en aquests moments, o la seva qualitat per plantejar partits. Perquè fa molt temps que ja no ho fa, que no està bé. Jo crec que el fitxa i per la mateixa cosa que el va fitxar la primera vegada. La primera vegada el va fitxar per destruir el Barça Guardiola. Recordem que venia de la semifinal aquella de l'Inter, de la dels Espersors, i acaba fitxant a Mourinho.
Que és la foto promocional del documental. Mourinho el dia dels Espersors. Déu-n'hi-do, també.
El va fitxar per això, per destruir el Barça Guardiola. I jo crec que ara el fitxa per destruir el Barça Flick. Veurem el to de Mourinho, de moment és un to molt baix. Abans ho parlàvem. Vull veure la primera intervenció del VAR en contra del Real Madrid, la seva roda de premsa.
Marta, Mourinho al Madrid, què n'esperes?
El problema també d'això és que la gent ja el coneix. Jo crec que en aquell moment hi havia o era un Mourinho molt més actiu. El perfil baix que diu el Ferran és totalment cert. Per mi està en un perfil molt baix. I jo no m'imagino un Mourinho com l'època passada, de Guardiola Mourinho, de Tito Vilanova, quan van passar tots aquests fets. Jo no m'imagino un Mourinho així. Òbviament donarà joc, perquè és un entrenador que ja dona joc de per si, però jo no m'imagino que sigui, o que hi hagin tantes polèmiques. És veritat i és cert que per mi Florentino, més enllà de portar un entrenador respectat i respectable, que crec que el vestidor del Madrid és el que necessita, també el porta per gestionar la situació. Vinícius, Mbappé, aquest vestidor necessita una miqueta de mà dura en aquest sentit, perquè fins ara era, entre cometes, un cachondeo, això. I això, jo crec que és més en aquest sentit de ser un entrenador respectat i respectable pel passat madridista i merengue que té, que no pas pel que ha donat en els últims anys. Jo no m'imagino un Mourinho, o crec que no veurem un Mourinho com el que hem vist en anys anteriors, però òbviament donarà joc en rodes de premsa, en postpartits, en situacions, el que ha dit el Ferran, que un dia el VAR no la favoreixi o que hi hagi situacions polèmiques. Veurem un Mourinho més alterat, però jo no me l'imagino tal com era.
8 del vespre, abans d'actualitzar-nos, Oriol, un apunt del Badalona Women de la Lliga F, entrenat per Marc Ballester, perquè avui ha anunciat una nova incorporació a l'equip.
Sí, és el 8è fitxatge del Badalona Women, la migcampista defensiva Calu Chiniere, jugadora de 20 anys que prové del Llevant.
Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
Calo va jugar 4 partits amb el Llevant la temporada passada, 16 amb el filial de l'equip valencià. A més, també és internacional sub-20 amb Nigèria. El Badalona Women tancarà la pretemporada, penúltim partit de preparació aquest dissabte contra l'Espanyol a la Ciutat Esportiva de Nijarque, i l'últim partit serà el 22 d'agost contra el Barça B.
Molt bé, doncs acomiado el Joan Fitó, però no acomiado encara la Marta i el Ferran, perquè després de l'actualització amb el Marc Güell parlem dels àrbitres. Trucarem al Joan Fàbregas per parlar de la pretemporada dels àrbitres. Els àrbitres fan pretemporada, després no es nota, però la fan, i parlarem amb ell a veure doncs, en què consisteix aquesta preparació dels àrbitres de cara a la nova temporada. Fito, fins demà.
Vagi bé.
A les 8 i un minut ens actualitzem. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Estem tots nerviosos pel programa de demà, eh?
Moltíssim, per aquest eclipsi solar d'aquí 24
hores. Serà demà, eh? Serà demà.
Serà demà, però avui ja en parlem.
Abans, la pregunta esportiva. Vaja. No te'n lliuraràs. Sempre faig una mica d'una falca perquè et tranquil·litzis. Ja et conec, la pregunta esportiva. Va, la Lliga té 38 jornades, Marc.
Sí.
Com saps perfectament, perquè ets un tio futbolero.
Sí. Home, i tant.
19 i 19. Primera volta 19, segona volta 19.
Aquí arribem.
A quina jornada... Escolta, hi ha gent que potser... A quina jornada, això queda gravat, farà la primera sortida de to José Mourinho com a entrenador del Madrid?
Home, és molt fàcil, a la primera, no?
La primera, ja.
Directament.
No me no fotis.
No?
Sí? Bé, sí. Bueno, ho sé. Jo crec que trigarà una mica més, però ens ho apuntem. El Marc Güell, que pronostica que Mourinho el primer dia ja, doncs, pixarà fora de test.
O fins i tot abans,
el primer partit del Madrid.
On juga?
Real Madrid. Bueno, amb el canvi de calendari serà el segon, però Real Madrid-Real Societat és un partit.
Sí?
Doncs a la prèvia del partit ja...
Jo anava per aquí, ja ho veus.
Doncs Mourinho, que haurem d'estar pendents, un tio que no deixa mai indiferent ningú, com el Marc Güell. Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
Doncs bé, hem de parlar d'aquest eclipsi, perquè queden poc més de 24 hores per l'eclipsi. Aquesta hora Tarragona acull el compte enrere oficial d'aquest fenomen històric. El president Salvador Illa encapçala un acte institucional que es fa al Parc de l'Amfiteatre Romà. Per tant, podem anar amb l'unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Tarragona, amb en Ricard Buigas i en Xavier Espel, a veure com ha començat aquest acte. Ricard, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs ja podeu escoltar la música de la banda Unió Musical de Tarragona, que manejarà aquest acte. És la posada en escena per al compte enrere aquí al Parc de l'Amfiteatre, tocat un dels monuments més emblemàtics de Tarracó. Aquí, a les 8 del vespre i 29 minuts, s'activarà el compte enrere prement el pulsador. L'estem veient davant nostra. És un pulsador de color vermell i han marcat aquesta hora perquè és exactament l'hora que coincideix amb la mateixa hora en què la totalitat de l'eclipsi serà efectiva demà aquí a Tarragona i al sud del país, pendents de l'arribada del president de la Generalitat, Salvador Illa, que encapçala aquesta representació institucional d'un acte que també comptarà amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, evidentment també l'alcalde de Tarragona i alcaldes d'altres municipis catalans que porten mesos preparant aquest esdeveniment perquè els ciutadans puguin gaudir, disfrutar i, a més, doncs, absorbir algunes píndoles divulgatives també de l'eclipsi solar durant aquests dies. Pendents, doncs, del que pugui passar aquí a l'amfiteatre, l'acte pendent de començar, hauran d'anar puntuals perquè a les 8 del vespre i 29 minuts han d'activar el pulsador.
Doncs a aquesta hora, Ricard, tornarem amb tu just quan acabi el Tot Costa. I una cosa més només a Sergi, evidentment estem molt pendents de Colòmbia, el nou balanç del terratrèmol d'ahir, aquest terratrèmol de 7,4, eleva 240 els morts per al sisme, hi ha més també d'un miler de ferits, els equips de rescat continuen treballant contra rellotge i busquen persones sota la runa. Pel que fa a possibles víctimes catalanes i espanyoles, de moment el Ministeri d'Exteriors assegura que no li consten víctimes mortals ni ferits per aquest terratrèmol.
Doncs més informació avui una miqueta abans, de dos minuts abans, li donarem el relleu al Marc Güell per iniciar aquest compte enrere d'aquest esdeveniment històric que viurem a Catalunya. El Ferran sap del que estem parlant, que em sembla que té la casa plena demà, Ferran?
Sí, és que al poble on estem, a Salomó, hi ha 40 segons d'eclipse total.
Home, doncs escolta, gaudir-ho moltíssim.
Doncs vinga, va, a 9:15, una miqueta abans, a tota la informació amb el Marc Güell i companyia. Gràcies, Marc.
Fins ara.
Pop-up vespre.
Vinga, Oriol, que hem fet fins ara al Tot Costa, que podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora.
Doncs hem parlat de Ferran Torres. Luis Enrique, tot i això, no ha volgut parlar d'ell a la prèvia de la Supercopa d'Europa. D'altra banda, hem parlat també de Jules Koundé, que s'ha reincorporat avui a l'entrenament del Barça després de jugar amb el Mundial en França. I hem acabat parlant de Marc Casado i la seva possible marxa del conjunt blaugrana.
Ara, Oriol, estem pendents de la piscina de París, Ha de competir, en aquest cas, dos catalans, Nil Cadavall i Irene Ciércoles. Anem on time o encara no?
Sí, anem una mica tard, perquè tot just ara ha acabat la final dels 800 metres lliures, que, per cert, ha competit la nedadora, que no és catalana, però neda del Club Natació Mataró, Maria de Valdés, ha acabat vuitena. Però ara, quan acabi això, començarem amb aquesta final del 4% estils mixt. Recordem, Nil Cadavall, del Club Natació Sant Andreu barceloní, nedarà la braça. Irene Ciércoles tancarà aquest relleu del Club Natació Sant Andreu amb el crol. Ha estat el quart millor temps a la semifinal. Per tant, opcions de medalles per la selecció espanyola.
Doncs fem una petita pausa d'un minutet i vivim aquesta final, a veure si hi ha medalla catalana. I també parlarem amb el Joan Fàbrega, que és el nostre baròmetre, per parlar de la pretemporada dels àrbitres, a veure com es preparen els col·legiados per impartir justícia als partits del futbol espanyol. Un minut de pausa i tornem.
Tot Costa, amb Sergi Camps.
Perdona, tindries lloc per dos?
Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
First things first, I'm the
Tot costa.
8 minuts per sobre de les 8 del vespre, els ulls posats a la piscina de París. Oriol Corral, perquè ja surten els equips per disputar aquesta final, on hi tenim, recordem, dos catalans.
Sí, estan presentant els 8 equips que disputaran aquesta final. Mira, si vols fer una mica de repàs,
sí,
el millor temps l'ha tingut els atletes neutrals, que bé, són quatre russos, bàsicament.
Diguem-ho clar.
Sí, han estat clarament els millors, a les semifinals, amb més d'un segon de distància del segon, que ha estat la selecció francesa. En tercer lloc, Gran Bretanya, i molt, molt, molt a prop ha estat el temps de la selecció espanyola, recordem, amb dos catalans, Nil Cadavall, barceloní, i Irene Ciércoles, que és nascuda a Andorra, però ja vam comentar ahir que des dels 8 anys viu a Barcelona, representa la selecció espanyola i té només 16 anys. La nadadora del Club Natació Sant Andreu és una de les grandíssimes promeses d'aquest europeu de natació.
Més enllà d'aquesta prova, amb Oriol, què tenim avui al Mundial de Natació, a l'Europeu de Natació? Quins protagonistes hem tingut avui?
Mira, sobretot de clubs catalans, com dèiem, hem tingut dos protagonistes. El primer, just ara, el que ha acabat el 800 metres lliures, la nadadora del Club Natació Mataró, Maria de Valdés, ha acabat setena últimament, no vuitena, i també una nedadora del Club Natació Terrassa, l'Estela Tonraz, ha acabat en cinquena posició la final dels 200 metres esquena.
Doncs molt bé, mentre els nedadors es preparen per saltar a l'aigua, saludo al Joan Fàbregas. Joan, què tal? Bona tarda.
Adéu.
Escolta, que dius que els àrbitres tenen pretemporada, i que la vols comentar, perquè aquí ja té que a comentar, perquè volen millorar les seves prestacions, i m'has agrupat aquesta pretemporada dels àrbitres en 4 punts. Anem punt per punt i els anem analitzant.
Sí, fixa que la temporada passada va ser bastant farragosa pel col·lectiu arbitral. Amb l'arribada de Mourinho tinc la sensació de que això no millorarà, crec que la pressió augmentarà, i per tant els àrbitres també es preparen, han fet un estatge on han unificat criteris i han donat una sèrie d'instruccions perquè aquesta temporada vagin una miqueta les coses un pèl diferents. D'entrada, el que es vol és potenciar la personalitat dels àrbitres, és a dir, al Mundial hem vist un perfil molt baix per part dels col·legiats, el Comitè d'Àrbitres Espanyol no vol seguir aquesta línia que va imposar la FIFA, volen àrbitres que siguin que gestionin els partits correctament, en un segon pla, però quan hagin d'aparèixer ho facin, no volen que es passin per les decisions i que siguin valents en determinats moments. Aquest és el primer punt i el més important. El segon és que volen que xiulin sense VAR, en el sentit de que prenguin decisions al camp, que no s'esperin a aquesta xarxa de protecció en el cas que hi hagi un error. En aquest sentit, es seguiran aplicant a les famoses neveres, no? De que si un àrbitre va dos vegades al monitor revisar una jugada, doncs estarà sancionat pel pròxim partit. Això al final afecta la butxaca i incita una miqueta que els àrbitres dins del terreny de joc, doncs, pitin el que vegin sense esperar, doncs, aquesta recomanació del seu company des de la sala bord. Tercer punt també molt important.
Ara anem, Joan, al tercer punt, perdona que et talli, perquè tenim en marxa aquesta final de l'Europeu de París de natació. Oriol.
Amb Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona. El nadador de la Rioja, que ha fet la primera piscina, és en cinquena posició. Aquesta esquena d'Ivan Martínez ara mateix lideren clarament l'equip rus, que arribava com a favorit, molt, molt, molt a prop, l'equip grec, que és el carril 2, a menys d'un metre de distància, i en tercera posició tenim els de la Gran Bretanya. Arribarà ara el primer canvi de nedadors amb el conjunt espanyol, amb dos catalans en cinquena posició. És el torn ara de Nil Cadavall, amb la braça, el nedador del Club Natació Sant Andreu, el barceloní, que és a poc més de 2,5 metres de distància d'un equip rus que està dominant des del principi aquesta prova. En segona posició tenim ja a la Gran Bretanya, Grècia, que s'ha caigut una mica. Arribarem a la tercera piscina, els primers 150 metres, amb Nil Cadavall en sisena posició, però molt a prop de Polònia, que és cinquena, i dels alemanys, que són en quarta posició. Ara mateix l'opció de medalla sí que és lluny, perquè Grècia està donant la sorpresa des del segon carril. 2,5 metres només de distància separen els nedadors russos amb els grecs, i tindrem ara mateix, ja arribem a la meitat, a l'equador de la prova, amb Nil Cadavall, que acaba la seva braça en finalment cinquena posició. 2,5 metres.
La medalla lluny, Oriol.
Molt lluny la medalla. Sembla que està... Sí, no aconseguiran medalla els dos catalans que tenim nedant. Ara és el torn de Laura Cabanes, la madrilenya, amb la papallona es desinfla perquè, com dèiem, sembla que Rússia té l'or pràcticament assegurat.
Domini absolut domini dels atletes total. Neutrals, altrament dit russos. Ahir també ho van dominar la prova que vam explicar aquí al Tot Costa i sembla que marquen la pauta en aquests europeus de moment.
Sí, clarament. I si algú li pot bufar una mica és la Gran Bretanya, que sembla que serà medalla de plata, però compte perquè França està apretant moltíssim. França està apretant moltíssim i es posa en primera posició. El conjunt local que disputa a París, a casa seva, aquesta competició, la papallona l'ha guanyat amb moltíssima diferència.
Déu-n'hi-do la remuntada de França.
Quina remuntada de l'equip francès. I arribem a les últimes dues piscines amb la catalana Irene Ciércoles molt enrere. Ha quedat la selecció espanyola amb la papallona de Laura Cabanes i França, que està ara mateix clarament superant Rússia.
Sí, noi, abans ho diem i abans es desinflen, eh?
Sí, sí, s'ha estat una desinflada absoluta. La segona piscina de papallona d'Arina Surkova, ara Alina Gaifutidinova, que haurà d'intentar remuntar aquesta crol que el Vane Cachó, el francès, sembla que té totalment controlada. La francesa, que sembla que res, són 20 metres per arribar al final. L'or serà per França. La plata ara mateix seria per l'equip neutral, que són les russes, i compta perquè està molt a prop els Països Baixos per fer segones. Finalment serà segona posició pels Països Baixos. Medalla de plata, sorpresa des del primer carril. Rússia tercera i finalment la selecció espanyola en sisena posició.
Doncs el Nil Cadavall i l'Irene Ciércoles, que no han pogut sumar cap medalla en aquesta final. Déu-n'hi-do la remuntada de França. Ho celebren els atletes francesos. Després d'aquesta remuntada semblava tot indicar que guanyaria Rússia. Finalment ho ha fet França. Per tant, li sumem aquest or a l'equip anfitrió. Gràcies, Oriol.
Fins ara.
I torno ràpidament amb el Joan Fàbregas, perquè m'estava explicant la pretemporada dels àrbitres. Joan, m'havies dit que l'objectiu primer és potenciar la personalitat dels àrbitres, el segon, xiular sense bar, i ara estaves entrant doncs a la meritocràcia, em sembla.
Sí, abans ho vull comentar també, l'oposició frontal al joc violent. Això és importantíssim perquè el Mundial, si us heu fixat, hem vist moltes jugades de vermella que es quedaven en res, que el VAR tampoc entrava, i això al final el que fa és desprotegir el jugador. Aquí a la Lliga Espanyola volen tot el contrari, volen que el VAR intervingui en el cas de que hi hagi una entrada que pugui lesionar el jugador adversari. En aquest sentit seran molt curosos, perquè al final jo crec que és un dels pilars fonamentals de que tots els jugadors, especialment les estrelles, doncs puguin brillar i que no es talli la seva trajectòria per una lesió. De fet, aquesta pretemporada hem vist moltíssimes vermelles. És habitual que en partits amistosos hi hagi moltes expulsions. La UEFA fins i tot s'ha plantejat de cara a la temporada que ve que hi hagi sancions en aquests partits i que afectin a les competicions domèstiques, perquè al final és una miqueta de barra lliure en aquests partits que sembla que no juguin res. Aquest és el tercer punt. I el quart seria el de la meritocràcia. Hernández Hernández, al Mundial, només va xiular un intranscendent Brasil-Haití. No va ser just perquè va haver-hi decisions polítiques que van premiar altres àrbitres. Doncs el comitè d'àrbitres aquí vol fer tot el contrari. De fet, la temporada passada van baixar dos àrbitres internacionals. Això també és un avís per navegants que ningú té el lloc assegurat i que, per tant, tots tindran aquest puntet de pressió de que saben que els dos que no estiguin a nivell, els dos, els tres o els quatre, doncs perdran la categoria, i crec que això també és bo perquè augmenta la competència i fan que tots estiguin intentant donar el seu màxim nivell. Per altra banda, el comitè d'àrbitres sap que a dia d'avui no pinta res a nivell internacional, i per tant s'ha de regenerar aquesta plantilla d'àrbitres. En aquest sentit, crec que hi ha una molt bona notícia per l'arbitratge català, és que Víctor García Verdura, que és nou internacional, és una de les estrelles que pot brillar durant els pròxims anys, perquè realment els Gil Manzano, Sánchez Martínez i fins i tot Hernández Hernández, de cara al pròxim Mundial, ja no estaran disponibles, i per tant s'ha de buscar un relleu, i crec que el català pot ser una excel·lent opció.
Déu-n'hi-do, doncs això és el que treballen els àrbitres en aquesta pretemporada abans de l'inici de la Lliga. Titular final sobre els àrbitres. Ferran, t'ha convençut el Joan explicant-te tot això?
No. Vull veure... jo crec que el que s'hauria de fer és no parlar gens dels àrbitres, però és impossible.
Marta, titular final.
Jo faré com Hansi Flick, I don't speak about referees.
I dominant l'anglès que va aprendre quan va jugar a Anglaterra.
És que el problema és que abans de la jornada 1, Real Madrid Televisió estarà parlant de l'àrbitre que li toqui al Madrid i continuarem així.
A veure, tenen un papelón, tenen sí, sí. Un papelón, i no és fàcil la seva feina, però també jo crec que hi ha criteris que s'haurien de curar més, que no pot ser.
Molt bé, doncs acomiado el Joan Fàbregas, el nostre baròmetre. Gràcies per ajudar-nos a entendre aquesta pretemporada dels àrbitres, i també acomiado la Marta Corredera i el Ferran Correas, que han vingut a fer tertúlia avui dimarts 11 d'agost del 26. Gràcies, Ferran, gràcies, Marta, gràcies, Joan.
Gràcies, un plaer. Mare meva, s'acosta un moment de fer... Tot costa.
I demà el Bàsquet Manresa fa un càsting perquè un aficionat pugui formar part de l'equip. Sembla una pel·lícula, però un jugador amateur podrà viure uns dies al dia a dia del Manresa. En parlem amb el gerent de la fundació de l'equip del Bages, Ander Mirambell. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Molt bona tarda, com estem?
Mita de l'Esqueleton a casa nostra, també seguidor il·lustre de l'Espanyol i ara gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa. A veure, Ander, m'has d'explicar què fareu demà, perquè, escolta, esteu una miqueta en moda pel·lícula nord-americana, pel·lícula de Hollywood, un aficionat al bàsquet podrà entrenar amb el Manresa. Què fareu demà?
Doncs demà és el dia definitiu, les proves finals del somni, o nosaltres ja hi hem anomenat a prova, on diferents candidats estaran durant tot el matí fent diferents proves, físiques, individuals, de tir, 3 contra 3, 5 contra 5, i el millor d'aquests candidats començarà la pretemporada amb el primer equip del Quitzenes Manresa el proper dimarts.
És a dir, farà de jugador. Quin tipus de gent s'ha apuntat en aquest càsting?
Pues hem tingut de tot, ha contactat molta gent, ha tingut un gran impacte, és una mica pel·lícula de Hollywood, però és un projecte que hem volgut fer des de la Fundació buscant aquesta segona oportunitat que moltes vegades la pròpia vida no te la dona, no? No tot a vegades és un camí recte, a vegades és un camí que dona moltes voltes i volíem doncs, donar aquesta oportunitat de poder estar dintre de l'esfera d'un equip històric de l'ACB, un equip diferent, un equip que competirà per Europa i començarà la pretemporada a les ordres del Diego el proper dimarts. No? Per tant, tenim gent veterana, tenim gent jove, tenim gent que ha estat als Estats Units, gent que competeix a la tercera divisió del bàsquet nacional, bueno, perfils molt diferents, sobretot escoltes, bases, algun pivot i molta, molta il·lusió, no? Perquè al final és una oportunitat que crec que no s'ha fet mai al nostre país, que és diferent i formar part d'aquest projecte doncs, és algo únic.
Ai, escolta, Ander, buscant el final feliç d'aquesta pel·lícula de Hollywood, sense posar-te en un compromís, però hi pot haver la possibilitat que aquest jugador agradi tant Diego Campo que el vulgui fitxar? O, escolta, això no creus que passi?
Bueno, per poder poden passar moltes coses. Si un ha anat amb esqueleta en uns Jocs Olímpics, pot passar qualsevol cosa. Ja tot és possible en aquesta vida. És molt, molt, molt difícil. Ho tenim en compte perquè al final l'elit són molts, molts detalls i molts factors i moltes coses, no? Però això no vol dir que aquest jugador pues, tingui potencial i pugui aportar moltes coses al primer equip. És a dir, imagineu-vos que esteu en un vestuari, sou professionals del bàsquet i hi ha una persona que ha somiat sempre estar allà, no? Doncs els diferents dies que aguanti dintre la dinàmica d'equip pot aportar molt. I al revés, el jugador que sigui escollit pues, viure tot el procés, demà al pavelló del Nou Congost, estar amb l'estaf del primer equip, rebre recomanacions, ser avaluat... Doncs, bueno, jo crec que hi ha moltes més coses positives que no aquest superfinal que seria de pel·lícula i el veig molt poc probable.
I qui farà de jurat? Qui farà les valoracions d'aquestes proves?
Doncs l'estaf del primer equip. Uh-huh. El Diego està supervisant tot, els diferents, el preparador físic del primer equip, tot l'estaf del primer equip sacrificaran un dia de la seva feina perquè al final estan preparant la temporada i tenen molta feina per poder estar avaluant. No? Jo crec que també és un detall pel part del club que espera en sèrio aquest projecte i que no és una aventura, sinó crec que hi ha molta professionalitat i hi ha una forma de respetar tots els candidats doncs, posant els millors homes del cos tècnic per poder avaluar-los.
I abans m'ho deies, el guanyador viurà el dia a dia, durant uns dies, el dia a dia d'un primer equip de la Lliga ACB de bàsquet, per tant, farà els entrenaments amb els jugadors, assistirà a les xerrades tècniques del Diego Campo, per tant, viurà com un professional aquests dies, eh?
Sí, la vida social, és a dir, si hi ha algun esdeveniment o hi ha qualsevol altra cosa, formarà part d'aquesta dinàmica, és... Per mi és una de les coses que portem mesos treballant. Quan en un dinar li vaig presentar amb el Diego, quan ens coneixíem, em va obrir els ulls i dice, me gusta. M'agrada, com diu amb el seu català, que és superbo. M'agrada, ho fem. I, bueno, serà la primera edició. Jo crec que hi ha coses que podem millorar per una possible segona edició. Demà crec que serà un dia màgic el Nou Congost per tots aquests candidats i em sap greu que no puguin ser tots, perquè al final la il·lusió i les ganes de la gent que he parlat és molt gran, però crec que aquest que sigui l'escollit, dirà una experiència que la pugueu, espero que la pugueu explicar perquè crec que ha de ser un catalitzador per a la societat d'avui dia, no? Aquesta gent que moltes vegades ens costa mantenir l'atenció en un projecte o ens costa mantenir pues, la il·lusió per algo, doncs a vegades aquestes són les oportunitats arriben quan menys t'ho esperes.
Tothom té doncs a l'Ander Mirambell com un excompetidor amb Skeleton, és el mite de l'Skeleton a casa nostra, també com un aficionat de l'Espanyol, de seguida també parlarem de l'Espanyol, també has tingut càrrecs dins del club, Ander, però el que poca gent o menys gent deu saber és que tu doncs ets de Barcelona, però vas a viure a Manresa des de ben petit i tens una vinculació amb la ciutat. Ets el gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa. Quins projectes teniu, Ander?
L'objectiu és reactivar una mica la fundació i treballar amb diferents branques. Una d'elles és la capacitat internacional del club i hem fet un viatge amb 4 entrenadors a Cap Verd, on ens va ajudar la Federació Catalana de Bàsquet i bueno, vam estar allà exportant els valors del club i ajudant, em sembla que van ser 110 nens i nenes durant 4 o 5 dies i ja volen que tornem a diferents illes. Estem fent amb aquest projecte ara de donar aquesta segona oportunitat i viure el bàsquet d'una manera diferent i després durant la temporada estem preparant diferents projectes pues, que toquen més a la base i sobretot a les famílies del club, no? Jo crec que una fundació ha de tenir un objectiu ja no només solidari, sinó de compartir els valors de Manresa. I Manresa, crec que una de les paraules és resiliència, és un club molt diferent a el que podem veure als altres clubs de Catalunya, per exemple, i crec que aquest ha de ser una mica el segell, no? O sigui que anirem fent petites coses perquè al final els recursos són els que són, però ens sentireu a parlar de nosaltres, no en tinc cap dubte.
Tu, que has estat esportista d'elit, Ander, pots veure també doncs, l'impacte de l'esport, no?, com a funció social, ara ho deies, no?, els valors de l'esport que poden ajudar a moltes persones a intentar doncs, a superar moments difícils o a integrar-se en una societat o, escolta, a viure millor i fer salut.
És la millor medicina que tenim a dia d'avui i, per exemple, el conseller amb el Berni li vaig comentar un dia i està també treballant amb aquesta línia. Hauríem de receptar bàsquet o esport a tota la societat. És una persona que té un problema de salut mental, un problema cardíac, problemes de sociabilització. Ja és que el bàsquet i l'esport en general és una medicina que trobo faltar que no sigui el dia a dia de tothom, no? Per tant, aquesta és una de les banderes que agafarem nosaltres de la Fundació del Bàsquet Manresa, poder ajudar la gent amb l'esport a ser millors persones, a tenir millor qualitat de vida i tots els valors que aporta, no? Perquè ja no només és per un mateix, no? En aquest cas el bàsquet hi ha la part d'equip i es poden aportar moltes coses, no? Per tant, crec que tots tenim la responsabilitat d'utilitzar l'esport com a eina per millorar el nostre estil de vida.
I l'últim, Ander, no me'n puc estar de preguntar-te per l'Espanyol, el teu equip de futbol. Quina flaire et fa aquest projecte de Manolo González amb Monchi i els despatxos? Creus que aquest any l'Espanyol patirà menys per aconseguir els seus objectius?
Patirà. Trobo que falten reforços, trobo que falta comunicació. M'hagués agradat sentir el president Alan Pace podent explicar quin és el projecte. Des que ha arribat encara no tenim clar si és un club trampolí, si és un club que vol lluitar per Europa, si és any a any. Trobo faltar molt això, però crec que tenim una sort amb l'entrenador, que és una persona que ha sigut capaç de reinventar-se, que amb les eines que ha tingut ha tret molt suc, diguéssim, de la temporada passada, amb la primera volta que va tenir, i bueno, amb ganes de que torni Puado i reforci un equip que per mi és escàs. És a dir, la temporada és molt llarga amb la Copa, amb molts partits entre setmana. Crec que començar amb forts, sobretot aquesta segona jornada contra el Madrid, rascant punts contra equips importants que tenim al primer tram, al primer terç de la Lliga, pot ser molt important per aquesta temporada, ja que la gent encara ve amb la ressaca del Mundial, com pot ser el cas del Barça, que jo crec que li costarà agafar una mica el ritme.
Molt bé, doncs Ander Mirambell, gerent de la Fundació del Manresa, demà feu un càsting perquè un aficionat, un jugador de bàsquet amateur, pugui formar part de la plantilla del Manresa durant uns dies. Gran iniciativa, n'estarem pendents i enhorabona per l'idea, Ander.
Gràcies, Sergi, t'esperem la temporada que ve. Jo esperava la teva candidatura.
Jo, Ander, si hagués de jugar algun esport, el bàsquet no seria el meu fort i t'asseguro que quedaria últim d'aquest càsting, però escolta, per participar-hi no es perd res.
Pues t'esperem algun dia, farem una iniciativa i t'enganyem.
Moltes Sergi. Gràcies, Ander. Fins ara.
Abraçada, salut.
3 minuts i rematem el programa, el Tot Costa d'avui. A Oriol, anem amb l'atletisme perquè segona jornada dels europeus de Birmingham amb un bon grapat de catalans com a protagonistes.
Sí, avui hi ha hagut sort dispars per aquests catalans i catalanes. La cara, la de Marta Mitjans, que ha aconseguit la cinquena plaça en la primera sèrie de 800, rècord de Catalunya, i es classifica per les semifinals de dijous. L'atleta d'Arenys de Mar valora així la seva actuació.
Sabia que la carrera seria ràpida, si solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada al final. era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
La creu ha estat per una altra catalana, Sara Gallego, que ha quedat fora de la final dels 400 tanques. La barcelonina ha quedat cinquena a la semifinal. Tampoc ha tingut sort el barceloní Guillem Crespí, que ha estat penúltim en la seva sèrie de 100 metres, també queda fora de les semis. Tampoc hi serà Javier Lorente a la ronda de 400 tanques.
I quina és l'agenda per la sessió de vespre?
Mira, en aquests moments, la manresana Mònica Clemente està disputant la classificació de salt de perxa. En el seu primer intent no ha pogut saltar els primers 4-10. N'estarem pendents als blocs de Catalunya Informació. Després, a un quart de 10, comença la final de salt de longitud amb la participació de Jaime Guerra i demà, sessió matinal amb dues atletes del Barça, Alba Borrero, que disputarà la primera ronda dels 200 metres, i Pablo Sánchez Valladeres, que competirà en les semis dels 800 metres.
Un minut mal comptat i acabem el programa. Oriol, abans rematem-ho amb una de Girona.
Sí, anunciarà en les pròximes hores al Girona la incorporació del mitjapunta Unai Hernández, cedit per l'Al Ittihad de l'Aràbia fins a final de temporada. Unai Hernández, recordem, jugador de 21 anys, va jugar al Barça Atlètic fa 3 temporades i també exjugador del planter del Girona. Mentrestant, més Girona. El València pressiona molt per endur-se en Arnau Martínez amb unes condicions que agraden molt al futbolista. Després del descens, Arnau té una clàusula de 8 milions d'euros, quantitat de moment molt lluny del que ofereix el València. Sigankov, Asprilla i Unagi són els altres jugadors que haurien de sortir sí o sí per fer lloc a nous fitxatges, però de moment continuen a la plantilla.
I per acabar, un català que arriba a una banqueta mítica del futbol espanyol.
Sí, és Albert Celades, que agafa la banqueta del Cádiz, rival de segona del Girona, a 4 dies que comenci la Lliga, han destituït a Imanol Idiáquez dels gaditans.
Gràcies, Oriol. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar dijous. Demà, programa especial amb el Garriga i companyia, amb aquest eclipsi. Ja ho sabeu, l'eclipsi el mireu al cel i l'escolteu per Catalunya Ràdio. A veure, Ernesto Valverde, que ara no té equip. Com veus el mercat de fitxatges?
Vaya trajín que hay aquí, ¿no?